Aquesta és la sintonia de la Suite Mascó, però avui les claus li ha donat a la Núria Coll. Què tal, Núria? Bon dia.
Bon dia.
Perquè l'obrissis tu.
Eh? Soleta, sí, sí.
No, és que tenim la Judit Mascó compromesa amb una trobada absolutament inajornable del que en podríem dir la seva activitat solidària a Madrid, i per tant avui no podia ser amb nosaltres. Però avui has obert la Suite perquè t'acompanyin dos homes.
Exacte, i me n'aprofito, ja que no hi és. Dos homes molt coneguts i molt prestigiosos.
I encara no fa un mes, el passat dia 26 de gener, Joaquim Barraquer i Moner va fer 80 anys. Avui hem volgut convidar el doctor Barraquer al programa i celebrar amb ell el seu aniversari. Doctor, bon dia.
Bon dia.
Moltes felicitats.
Gràcies.
Catedràtic de cirurgia ocular, el doctor Joaquim Barraquer és un dels oftalmòlegs més reconeguts i prestigiosos del món, però la seva saga ve de lluny i continua, i dos dels seus tres fills han seguit el seu mateix camí i ja són a la quarta generació de barraquers oftalmòlegs. Avui ens acompanya un dels seus fills, en Rafael Barraquer, que juntament amb la seva germana Helena són els actuals directors mèdics del Centre Barraquer. Què tal, doctor? Bon dia.
Bon dia.
Li hem posat Bach, que ens ha dit que li agrada molt, eh, doctor?
Bueno, Bach, Vivaldi, en general, els barrocos.
Els barrocs, molt bé. Obrim telèfons, correu electrònic, fonamentalment per preguntar-vos si us heu operat la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia amb làser i què tal. I sobretot, això de la sequedat d'ulls, que vindria a ser com què? Com el mal del nostre temps?
Pues,
doctor Barraquer, júnior.
No és que sigui el mal més important del nostre temps, però sí que és una de les causes de símptomes que donen lloc a consultes més, que està augmentant per diverses causes. Per sort, només una part són casos greus, però sí que és un problema que pot ser una mica passat de tractar, perquè de vegades són moltes condicions, factors d'edat, factors inclús hormonals, però hi ha molts ambientals també, de vegades, no? Components que a vegades no podem canviar. Si l'aire, el lloc on treballem, o les condicions econòmiques no són bones, de vegades això dona aquests símptomes i no és tan fàcil de canviar.
Passar-se moltes hores davant de la pantalla de l'ordinador té a veure, per exemple?
De vegades sí, de vegades. No sempre, però hi ha persones que quan es posen davant de la pantalla se n'obliden de parpadejar, per exemple, no?
Encara que sigui una cosa automàtica, però hi ha una tendència a no tancar els ulls.
I això per què?
No està massa clar per què, però sí que es veu que hi ha símptomes que es relacionen de vegades amb hores davant de l'ordinador i només es pot explicar d'aquesta manera, no?
Uh-huh. Per què no fem un repàs així succint de la llarguíssima i densíssima biografia del doctor Barraquer, Núria?
Vinga. Joaquim Barraquer va començar la seva carrera professional als 13 anys. És catedràtic de cirurgia ocular de l'Autònoma. S'ha especialitzat sobretot en el diagnòstic, tractament i cirurgia de les cataractes, glaucoma i trasplantament de còrnia. El 1957 va revolucionar la cirurgia de la cataracta. Va ser pioner en la inclusió de lents intraoculars i va aconseguir situar el Centre Barraquer com un referent internacional. És doctor honoris causa i professor honorari de 15 universitats. Li han concedit 35 distincions científiques i premis nacionals i internacionals, 33 distincions i condecoracions oficials, i ha operat uns 60.000 ulls al llarg de la seva vida. Una de les claus de l'èxit del doctor Barraquer, a banda del seu do, és que ha centrat la seva vida a atendre els ulls dels seus pacients, sent devoció per la seva feina. Tot i així, ha trobat temps per dedicar la seva dona i els seus fills i a la música, la seva vàlvula d'escapament. Li agrada la música barroca, els clàssics i els romàntics. És un habitual del Liceu, el Palau de la Música i l'Auditori. Cada estiu va al Festival de Música de Salzburg i a casa té un dels millors equips d'alta fidelitat del món i una discoteca que no se l'acaba. És, diuen, una mica excèntric, com el seu pare. Un cop a la setmana juga a golf. El golf, diu ell, que és l'únic esport en pilota en què la pilota t'espera. Es cuida molt i porta una dieta molt equilibrada. Li agrada el filet de vedella ben cru, el salmó i el pernil de jabugo. És ordenat, metòdic, lleial i seriós. El seu lema i el de tota la família és: tractem el pacient com nosaltres voldríem ser tractats. El doctor Barraquer és bon coneixedor de la seva fama, sap que la gent fanfarroneja que els ha operat el doctor Barraquer en persona, i quan va pel carrer i algú diu és ell, és el Barraquer, ell es gira i saluda.
Si vol afegir alguna cosa més...
Jo crec que ha estat ben clar tot.
Molt bé. O sigui que el golf, vostè també.
Bueno, el golf, com he dit, pots caminar, que és l'interessant, fer exercici. Jo no competeixo amb ningú, si de casa me mateix en el camp i la pilota t'espera.
Uh-huh.
O sigui que no has de córrer, el tennis has de córrer, el futbol has de córrer, tots aquests esports has de córrer i cansen. Al contrari, no té que haver cap estrès, perquè vas caminant a la teva marxa i arribes on t'ha arribat la bola, sigui a 3 metres com sigui a 150.
Vostè va donar oportunitat als seus fills perquè fossin el que volguessin o no?
Sí, està clar que sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
No
sí.
Es va sentir mai pressionat?
Pressionat en absolut. Ara, quan vius allà a la clínica, la veritat és que la influència subliminal és important, probablement. Però, en fi, jo sempre, quan m'han fet aquesta pregunta, crec que si existeix el que es diu vocació, això ho descobreixes després, no? Realment, i la veritat és una... és un privilegi poder donar-te compte que fas allò que t'agrada, no? Tenir la possibilitat de fer un tipus de professió que efectivament té totes aquestes característiques que pots... Per una banda, l'oftalmologia per mi és una part de la medicina en la qual tenim accés tant a la part més clarament mèdica com a la part de cirurgia, per exemple, no? I d'entrada d'un món que dintre de, que sembla molt petit és molt ampli, el món dels ulls.
Em sembla que en aquesta ciutat i en aquest país hi ha des de fa moltes dècades gairebé la idea que gairebé a Can Marraquer feien miracles, no? Però la sensació que la tècnica en el camp de l'oftalmologia ha avançat tant en els últims anys és gran, o sigui, la impressió que ara realment sí que fan coses que fa 15 o 20 anys haurien semblat impossibles, no?
Es fan moltes coses noves i, per exemple, pues, la cirurgia de la miopia amb làser és una de les coses que mai s'havia pensat. El meu germà, que va ser el que va inventar aquesta tècnica, es feia tallant amb un queratomo, que és com un raspall de fuster, la capa superficial de la còrnea, congelant-la, amb un torn canviar la curvatura i tornar a posar el seu puesto i cosir això. Va ser això als anys 1940 i pico. Ara que es fa simplement aixecar un penjoll de la còrnia superficial 120 micres i amb el làsic, amb el làser, fer una, diguem-ne, escultura de la còrnia entremig i tornar a posar això a sobre, és el que fa el meu fill i la senyora. Jo no ho faig un altre tipus de cosa, ells us ho explicarà millor que jo.
Jo crec que s'ha fet avenços en medicina en totes les especialitats, no? Jo exactament no sé exactament, no estic tan al corrent del que s'ha fet en altres especialitats. Si s'ha avançat tant en oftalmologia, jo crec que són per dues causes. Primer, perquè el tamany de l'ull que és petit i que ha obligat a fer coses, a estimular el desenvolupament de tècniques adaptades a aquest tamany, no? Tot el que és la microcirurgia o els fer làsers, perquè no hi entrava un instrument, no? I un altre aspecte també és el fet de que nosaltres podem veure directament la patologia, o sigui, els metges, en medicina general, han de tocar, han d'escoltar, nosaltres pràcticament podem veure directament tot. I, bueno, això és part del fet de que l'ull és un aparell òptic, no? I jo diria que això és una de les línies que ha obert la possibilitat d'aquests avenços i d'aplicar una sèrie de tecnologies que venien d'altres camps i s'han aplicat abans a l'oftalmologia, poder, però jo diria que ara també amb moltes altres especialitats.
El que passa és que la diferència de la qualitat de vida dels malalts és extraordinària, no?
Bueno, aquest és un altre factor. Evidentment, la vista és poder el sentit que té un impacte més directe. Sempre es parla de si és més la vista de l'oïda, no? Però, en fi, la vista és efectivament molt important, no? Per la qualitat de vida.
De manera que això en general passa a totes les especialitats, però el que vostè va estudiar no fa pas gaire. Quants anys té vostè?
Jo tinc 50.
50. El que va estudiar vostè fa 25 o 30 anys, bueno, algunes coses sí, però d'altres ja no tenen res a veure, sobretot amb la praxi, no?
Algunes, sí. Home, jo diria que la medicina és una cosa que va per capes, no? Es van acumulant, no? Hi ha coses que sempre queden. Hi ha poques coses que es puguin eliminar completament, no?
Hi ha algunes consultes ja dels oients, però curiosament ha anat a coincidir una trucada i un correu electrònic, la Maria per un cantó i la Maria Dolors per un altre, que pregunten que estan afectades del síndrome de Sjögren. Què és exactament això i si és el mateix que la sequedat ocular?
Bé, el síndrome de Sjögren és una de les formes de sequedat ocular i és una de les formes que poden ser més greus de sequedat ocular, encara que no necessàriament. Però és quan la sequedat ocular està, es pot demostrar que estigui associada a un procés general, un procés sistèmic. En general, el síndrome de Sjögren és una malaltia del grup de les malalties dites autoimmunes, en la qual, diguem, el sistema immunitari ataca l'organisme i en aquest cas ataca el sistema llagrimal, I és el desencadenant de l'ull sec, en aquest cas, encara que no és l'única possible causa d'ull sec.
Estem realment també trucades i la primera, curiosament, és d'una Judit. Avui que no hi ha la Mascó, hi ha una Judit al telèfon. Judit, bon dia.
Hola.
Digui'm.
Doncs mira, jo he sigut operada de miopia, del 2002, i bueno, vaig tenir que fer-m'ho una segona vegada, perquè no havia quedat bé, i segueixo notant, després de tants anys, que l'ull dret el tinc com bastant borrós, o sigui, veig bastant borrós, i també noto això de la sequedat dels ulls, no? Jo no sé si això... No sé si ho deixo córrer, no sé si a l'esquerre es posarà a treballar bé, però al dret se me quedarà gandul. Jo no sé si això és perillós deixar-ho o visitar-me o què.
Aviam un moment, Judit. Doctor?
Jo crec que s'ha de visitar per decidir quin factor és aquest, perquè va haver-hi una mica d'opacitat a l'entrecara, és a dir, el tall que es fa amb el ribot i després fa actuar làser en la carn de la còrnea. Si aquí, en aquesta cara, que després queda neta i coberta, si fiquen cèl·lules, poden donar una opacitat i llavors es tindria que tornar a operar.
Sí, la cirurgia refractiva és molt efectiva, molt precisa, però també és molt exigent, no?
I en quin sentit?
En el sentit de que per dir que el resultat és bo s'ha de tenir un resultat realment en un nivell molt alt. Ara, quines són les possibles causes de que una persona no tingui un bon resultat, no estigui satisfeta? Poden ser des de que la correcció no sigui prou bona, no hi sigui complerta, hi hagi hagut problemes, hi hagi irregularitats o hi hagi inclús alteracions purament físiques al terreny quirúrgic. Això s'hauria de mirar exactament quin és el problema. Si aquesta mala visió és sense ulleres i pot millorar amb una correcció amb ulleres o no pot millorar amb correcció amb ulleres, per exemple. Hi ha una sèrie de factors que s'haurien de... Evidentment, això s'ha de fer una visita i estudiar.
Una altra comunicació. Lorena, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant, Lorena.
Doncs, a veure, jo voldria fer una consulta. Jo farà pues, gairebé 9 anys que estic operada, on va operar el doctor Coret, i de la Clínica Oftalmològica de Barcelona, i jo el que sí que noto és que per la nit, quan condueixo, encara m'enlluernen les llums dels altres cotxes.
Quin tipus d'operació es va fer?
Pues astigmatisme i hipermetropia.
Hipermetropia i astigmatisme. A la còrnia, suposo, amb làser.
Sí, amb làser.
Bé, en principi, la visió d'efectes òptics com halos o rajos a la nit és un dels símptomes que s'han descrit després de la cirurgia refractiva i que, en general, és una cosa que la major part dels malalts, si tot està bé, poden tenir-ho durant un temps i sol millorar amb el temps. Ara bé, també és cert que amb les tecnologies de fa 9 anys, els làsers que havien, en general, tenien algunes limitacions que poder han anat millorant en els últims temps, en les últimes generacions de làsers, i podria ser que això expliqués algun d'aquests fenòmens, encara que també s'hauria de veure, perquè hi ha possibles causes diferents. Poden ser des de que igual el tractament va ser una zona una mica massa petita, i com que de nit la pupila a la foscor dilata, doncs pot ser que una part dels rajos de llum puguin entrar per fora del tractament, no? L'actualitat, a vegades, bueno, l'actualitat això és cada vegada més estrany, jo diria, perquè els làsers permeten tractaments més amplis i també podria ser, s'hauria d'estudiar si en el seu cas es podria ampliar aquesta zona òptica.
Francisca Palma, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm, Francisca.
Miri, jo fa uns 10 anys m'han operat de miopia per làser i ja fa com un any o dos tornava a tenir problemes de visió, pensava que tornava a tenir miopia. M'ho varen mirar, sí tenia miopia, però me varen corregir amb ulleres i no se me corregia. I me varen fer unes proves i me varen dir que tenia coma, aberracions de la còrnia. Em varen dir que això no se podia graduar, que s'havia d'operar. Em van dir que també me corregirien la mica de miopia que m'havien trobat i no ha anat bé. Fa 3 mesos, farà 4 que em varen operar. I ara tinc, sembla que lo descom aquest està més resolt, però tinc hipermetropia, astigmatisme, van intentar corregir-me amb una tècnica d'un oftalmòleg nord-americà a través d'una lentilla molt tancada i unes gotes, que sí, se'm va corregir, però quan se'm va suspendre el tractament se'm va tornar a moure tot i torna a estar com en el principi, i ara me diuen de tornar-me a operar. Jo no sé si després de aquests 4 mesos que fa m'ha convençut on em operar, seria ja una tercera operació. Voldria saber l'opinió del doctor Barraquer.
Molt bé.
Quina edat tens?
Ara tinc 47 anys.
Perquè també podria ser que hi hagi alguna alteració del cristallí i llavors es fent una operació de cataracta i posant la lenta que toqui, però sense mirar-ho és impossible donar un consell.
I quantes dioptries tenia, que tenia miopia abans d'operar-se?
La primera vegada.
La primera vegada, sí.
La primera vegada, 4.5 a cada ull.
De miopia?
Sí.
De miopia.
Bé, devia tenir unes dues, no sé si arribava a dues dioptries.
I va estar bé durant tots aquests anys, fins fa poc?
Sí, fins fa uns dos anys.
Bueno, s'hauria de mirar exactament què és el que ha passat, perquè, ja dic, el coma, que és una de les dites aberracions òptiques, en general s'associa a que el sistema òptic no està perfectament centrat. Però si això hagués passat al moment de la primera cirurgia, hauria donat símptomes del primer moment. Una cosa que aparegui després s'ha de mirar. També pot passar, hi ha miopies de vegades que creixen amb els anys, i encara que estigui corregit, s'ha de tenir clar que la cirurgia de la còrnea el que fa és el que fan les ulleres, o sigui, corregir les dioptries, però si aquest ull després creix una mica més, aquesta miopia hagués pogut créixer, no? També... Bueno, tota aquesta informació no la tenim aquí, però es podria estudiar.
Doncs aquesta és la resposta. Gràcies, Francisca. Hi havia moltes consultes de caràcter particular i algunes de més general que potser abastaran més oients, però en Gerard de Cervera, 37 anys, en fa 20 que porta lentilles per corregir miopia amb una mica d'estigmatisme. Té la graduació ja estancada. Pregunta si es podria operar.
Quants anys?
37.
I quanta miopia ha dit que tenia?
No ho diu.
En general...
Però la té estancada, diu.
Sí, el tenir estabilitzat el defecte refractiu és un dels criteris que s'aplica. Amb 37 anys es pot dir que probablement està estabilitzat qualsevol defecte refractiu, excepte les miopies molt extremes. Els límits depenen de la quantitat, en general, de dioptries dintre d'una còrnea normal, o de vegades hi ha persones que poden tenir còrnies massa primes que tinguin un límit més baix, però en fi, si és una graduació normal amb aquesta edat, hauríem d'esperar que estigui realment estable.
El pare d'una nena d'11 anys pregunta si la nena és molt jove per portar lentilles per fer esport.
En fi, el port de lentilles és un tema una mica controvertit, però hi ha molts nens d'aquestes edats que comencen a portar, i en principi si es segueixen les normes d'higiene i de neteja d'aquestes lentilles es pot fer. El problema és que no tots els nens tenen poder l'habilitat o la disposició de per portar lentilles, però en principi no hi ha una contraindicació.
La Josefina té 51 anys, miop, 4 dioptries. Degut a la seva edat li calen ulleres de prop i pregunta si veu adequat operar la miopia o pensa que ja li ha passat l'edat.
Amb l'edat de la presbícia, si operem la miopia, millorarem la visió de lluny sense ulleres, però la visió de prop sense ulleres era pitjor. És a dir, el tenir 2, 3, inclús 4, bueno, amb 4 dioptries de miopia segur que pot llegir sense ulleres.
I no es pot operar la presbícia?
La vista cansada, eh?
Aquest és un... aquest és un tema molt d'actualitat i ara s'està parlant de tècniques per operar la presbícia. Tècniques amb làser o tècniques inclús amb cirurgia intraocular. Encara que és un tema controvertit i que clarament no hi ha encara una solució que sigui totalment consensuada que vagi bé. N'hi ha tècniques, per exemple, amb làser, sobretot amb els hipermètropes, no tant amb els miopes, encara que sembla que no hi ha encara un sistema en el qual sempre es guanyi, perquè realment intentar tenir dos sistemes òptics a l'hora, centrats els dos a la còrnea per veure de prop i de lluny, obligatòriament ens obliga a guanyar una capacitat de llegir i de veure de lluny, però sempre es perd alguna cosa, perquè no es pot dividir la llum sense perdre una part de la llum.
Però vaja, pel que diu, la tècnica trobarà relativament aviat una sortida. No?
S'està treballant tant en còrnea com, sobretot, en persones que ja tinguin el principi de cataratas, hi ha la possibilitat de fer servir lentes bifocals o multifocals, o inclús hi ha lentes que s'estan desenvolupant que poden canviar de potència amb els moviments de l'ull. Però, en fi, és un tema molt nou.
Quines altres novetats estan a punt, així a mig termini, com a molt, de poder ser oferta a la gent? Hi ha alguna cosa en la que estiguem a punt de trobar una solució d'una qüestió d'aquestes que amoïna molta gent o no?
En fi, hi ha molts camps dintre de l'oftalmologia. Dèiem que és un òrgan molt petit, però que té tants aspectes que pràcticament ja no hi ha pràcticament cap oftalmòleg que es pugui dedicar. Hi ha generalistes, però realment ens hem de dedicar només a una part. Dintre del tema de la cirurgia refractiva, jo diria que aquest tema de la vista cansada, de la presbícia, és important. Però, per una altra banda, el que s'està intentant aconseguir és guanyar més qualitat, evitar, per exemple, els problemes que deia aquesta senyora de fenòmens fòtics a la nit, de
llum,
de reflexes, i això s'ha guanyat molt, però s'ha de començar per comprendre millor com funciona l'ull des del punt de vista òptic, de com, quines són els factors que expliquen la qualitat òptica de la visió, no? I com es pot implementar això a l'hora de fer correccions de defectes refractius. Això és una banda. Però, en fi, jo diria que la cirurgia refractiva és només una part de l'oftalmologia. Hi ha aspectes molt importants, poder més importants, no? Perquè, en fi, al cap i al fi, la cirurgia refractiva és una cirurgia que està una mica a la frontera entre lo funcional i lo estètic, no? Hi ha problemes més greus, com els problemes que realment causen cegues al món, i en aquest camp jo diria que l'oftalmologia fa una feina més important, des de problemes de còrnea, la possibilitat de fer trasplantaments de còrnea amb tecnologies cada vegada més avançades també, però sempre necessitem tenir donants i bancs que funcionin bé, els problemes de cataracta, que és una cosa que sembla tan banal, però que hi ha moltes parts del món on per problemes de...
Certament.
Això és la causa número 1 de cegues al món, i es calcula...
La cataracta,
Cataracta continua sent i continua augmentant.
Senzillament perquè no s'ho poden pagar.
O perquè no hi ha mans, no hi ha cirurgians, o no ho saben. Ja. Hi ha llocs que no saben que es poden operar.
Nosaltres sobre això farem un treball molt interessant. D'aquí un parell de mesos serem a Moçambic fent un parell de programes. Allà hi ha gent que se n'ocupa a través de la Fundació dels Ulls del Món, i expliquen això, senzillament, que moltes persones esperen la miraculosa arribada d'un cirurgià amb la tècnica necessària per fer una cosa que allà això els sembla miraculosa, però que aquí és ben normal. Doctor Joaquim Barraquer, que veig que està cedint la resposta al seu fill Rafel, no sé si vol comentar alguna cosa, però jo tinc algunes preguntes per fer-li, però digui.
Jo comentaré una cosa. Digui'm. Que és nova. Fa molt temps que demanen un cec de naixença o una persona que no té ulls podrà un dia haver-hi alguna tècnica perquè tinguin una certa visió artificial. I fins ara jo estava explicant que es podia posar un xip endocraneal a la fissura calcarina, que és la part del cervell que hi veu, perquè l'ull és una càmera de televisió que envia senyals al cervell. Dintre. Bueno, doncs va sortir publicat en internet i també en uns diaris ahir o abans d'ahir, que a la part de Los Angeles, la part de baix, han fet un cas de posar el xip a dintre del cervell, connectat amb un cable interior tot, fins a dintre del nervi òptic, d'aquell ull que està pràcticament cego, com per retinosis pigmentària, o sigui que no hi veuen ja res. Llavors, allà una placa receptora i a les ulleres una càmera de televisió. Llavors, la senyal d'aquesta càmera de televisió arriba a la càmera interna, i la càmera interna per un cable ho envia al cervell, i aquella persona, de no veure res, pot veure que aquí hi ha un bulto, que aquí hi ha un escaó, que aquí hi ha una paret, que aquí hi ha una cadira, però com si fos un dibuix d'aquests que es fan a base d'omplir forats negres i deixar forats blancs.
Possiblement aquesta sigui l'última frontera ja que cal travessar. Tornar-li la vista a algú que materialment no en pot tenir perquè té espatllat de la connexió nerviosa, no?
Sí, és una solució molt, molt rutinària encara. És com si veiessis taques blanques i negres a no veure res. Veure que hi ha una persona sentada davant teu, no saps qui és.
Anem a coses més senzilles, doctor. Sí. La higiene de l'ull. Com ha de ser la higiene de l'ull?
Pues, la bona higiene és el de matí, posar-te unes gotes de llàgrimes artificials, de seguida cobre els ulls, perquè t'ha passat tota la nit, i durant la nit la secreció llagrimal baixa molt. Llavors obres els ulls, et fan mal, et piquen i veus malament. Però si al mateix llit, a la tauleta de nit, tens les gotes, te les poses a l'ull i va millor.
Posar-te unes gotes cada matí.
Sí, de matí, migdia, vespre, quan sigui, de llàgrimes artificials. Estem parlant de l'ull sec. L'ull és sec, per culpa de la contaminació atmosfèrica, per culpa dels cotxes, per culpa de moltíssimes coses, de capa de zona, etcètera, etcètera.
Puc constatar que em porta la butxaca de,
sí, sí, sí,
de llàgrima el doctor Barraquer, el primer que m'ha dit quan he arribat.
Que ell predica amb l'exemple, eh?
I tant, i tant.
Ah, llavors, en aquest sentit, hi ha moltes tècniques que també poden ajudar, com tapar el conducte lagrimal de sortida, perquè les poques llàgrimes que hi hagi s'acumulin més amb l'ull, es poden tapar el llagrimal amb un tubet de plàstic insertat que, si és necessari, es pot treure després.
Hi ha moltíssimes consultes. Per exemple, quin tant per cent de vista recuperen les operacions de catarates? Suposo que és algú que deu estar...
Home, depèn de la que hagin perdut, en primer lloc. És a dir, si la causa de la pèrdua de visió és només la cataracta i la resta del sistema visual funciona bé, pot recuperar el 100%, evidentment. No? El que sí que estudiem amb un candidat de les visions de cataractes, dintre del que es pugui, és, per fer un pronòstic, és veure com està la retina, com està... les altres possibles causes de falta de visió, no? Que no.
Més preguntes, per exemple, li han dit, treballa amb un ordinador a la feina, és normal que augmenti la vista després de 3 anys 0,25 diòpties? Tinc miopia, no arriba a 2 diòpties i una mica d'astigmatisme. Porto ulleres des dels 20 anys. Fa 10 anys, en una visita a l'oculista, em va dir que cap als 25 la vista s'estabilitza. No sé què pensar. Frases de Tàrrega.
0,25 és un grau d'òptic que és molt difícil de precisar, és a dir, que està dintre del soroll del sistema, no? Una persona es pot fer graduacions en dos dies diferents o dos llocs diferents i és fàcil que surti fins a mitja dioptria i de vegades més de diferència. O sigui, s'ha de veure si això és real. Després, la miopia, hi ha qui diu que pot créixer tota la vida. Com que és un procés lent, és difícil d'estudiar, però hi ha estudis que diuen que la miopia pot créixer una dècima de dioptria durant l'any fins a l'edat de 30 i pico. O sigui que podria ser que la miopia hagués crescut una mica.
Estem acabant. La Gemma pregunta si l'ull gandul es pot donar en adults o només és en nens, i si és així, què nota la persona per adonar-se que té un ull gandul?
Pues és en nens, i generalment perquè han tingut o un estrabisme, i un ull ha sigut educat i l'altre s'ha quedat gandul. Això es pot reeducar si s'agafa amb temps. Si passen els 7 o 8 anys ja és molt difícil de reeducar.
Molt bé.
De vegades una persona que perd l'ull bo amb l'ull dolent, que no li servia gaire bé per res, s'espavila perquè aquest ull dolent sigui suficient per poder caminar, per poder no donar-se cops contra les parets.
Uh-huh. Núria, alguna pregunta pels doctors Barraquers?
Pel doctor Rafael Barraquer, sí. Hi ha molta gent que es planteja que hi ha el mite des de fa molts anys. Si hi ha poques dioptries no et pots operar. Com menys n'hi hagi, menys possibilitats d'èxit. I després te n'adones que, segons alguns oftalmòlegs, és tot el contrari. Com menys dioptries, més possibilitats d'èxit.
Això és una pregunta molt interessant. Com que hem dit abans que la cirurgia refractiva és una cirurgia que es planteja tenir un nivell d'èxit i de seguretat molt alt, primer s'havia dit que era, que no valia la pena si era molt baixa la graduació. Ara bé, que valgui la pena o no valgui la pena també és el malalt qui ho ha de dir. Hi ha molta gent que s'opera amb una graduació bastant baixa perquè necessita, sobretot gent, per exemple, que han de fer una oposició i que requereixen una visió per segons quins tipus de professions, això és bastant freqüent, no? Gent que va per pilot, per mosso d'esquadra, etc. No? Amb miopies baixes. En principi, actualment, amb la seguretat que hi ha i l'eficiència, està justificat pràcticament qualsevol grau de miopia, no hi ha pràcticament un límit per la part de baix.
Sempre que estiguis tancada o no té res a veure?
Aviam, que estiguis tancada també és un requeriment, encara que, com que és una cirurgia que es pot repetir i es pot retocar, tampoc és una contraindicació absoluta. Ja. En general, esperem que estigui raonablement estancada. I en general, com més baixa la miopia, és més probable que estigui estabilitzada a partir d'una edat més precoç. Una cirurgia alta és la que té més possibilitats de créixer tota la vida. És a dir, una cirurgia de 2 dioptries és fàcil que a partir dels 20 i pocs anys estigui estabilitzada del tot, no? Inclús als 20. I en canvi una cirurgia de 7-8 dioptries igual creix tota la vida.
Acabem. Doctor Barraquer, vostè que s'ha fet tips de mirar els ulls de la gent, és veritat que en les mirades de les persones es pot conèixer directament una persona o no?
És veritat en molts casos. Hi ha una cosa que no s'ha parlat aquí, ja que estem parlant de miopia,
sí,
que hi ha gent que necessitava ulleres per llegir i cosir i de repent et diuen ara ja puc llegir i escriure sense ulleres. Què és això? Que li comença una catarata nuclear que augmenta el valor del cristallí i corregeix aquella hipermetropia i presbícia. O sigui, ho sento molt, però d'aquí 6 mesos ja veurem com està això.
O sigui, potser ara s'hi veu, però d'aquí un temps serà pitjor.
Sí,
serà pitjor.
Serà culpa de catarata.
Molt bé, doctor Barraquer, el veig, com sempre, no? En forma. Suposo que ara... No sé si se'n van a operar ara mateix, ara ja quan sortim d'aquí, o se'n van a jugar a golf. Bueno,
no,
el
golf és una cosa per relaxar-se. I justament jo començo a operar a les 10:30 i avui ho he canviat per les 12.
Molt bé.
Són les 11, tinc temps d'arribar a casa, rentar-me i posar-me a operar.
I per què no s'opera el doctor Barraquer? Per què no el deixa operar pel seu fill? Perquè porta ulleres.
Són ulleres de res. No tinc cap catarata per llegir. Són dues dioptries, així us veig molt bé.
Ara s'acaba de treure les ulleres i diu que ens veu molt bé.
Les ulleres posades es veu molt bé de prop i de lluny és igual, però a més és un parabrises contra cops i contra... O sigui, vaig preocupat i, sobretot, vaig protegit de les ulleres.
Molt bé, doctor Joaquim Barraquer, ha estat un plaer que ens hagi acompanyat. Moltes felicitats en el seu aniversari i bon dia.
Antoni, bon dia i gràcies.
Gràcies a vostè també, Rafael Barraquer.
Gràcies, bon dia.
Falta un minut perquè siguin les 11.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.